Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes. Avui dimecres 17 de març, un dia en tots vostès, en tots vosaltres, en la que es parla Susana Pérez. I si ahir parlàvem d'este sanitari que entrava dins d'aquell hospital de campanya a València dient que se suspenguera la vacunació en AstraZeneca, avui ens donen a conèixer que a la Comunitat Valenciana s'ha confirmat aquesta dimarts, o sigui, ahir, els primers casos de trombosis posteriors a la vacunació en AstraZeneca, paralitzada pel Ministeri de Sanitat, com ja sabem, almenys durant 15 dies. Bueno, doncs són dos policies nacionals i un agent de la Guàrdia Civil de València. Estos dos han tingut que estar ser hospitalitzats per aquestes complicacions després d'haver rebut la primera dosis del preparat de la companyia anglosueca. Fons de la delegació del govern ha confirmat que dos d'ells han rebut ja l'alta, mentre que el tercer continua ingressat en estat molt greu. Es tracta d'un agent del cos nacional de policia de 45 anys que van trobar inconscients a casa seva. A l'altre agent de la policia ja l'han diagnosticat un tromboembolisme pulmonar, aunque ja li han donat l'alta després d'haver passat dos vegades per l'hospital. Les autoritats sanitàries comunitàries espanyoles investiguen a hores d'ara si hi ha relació o casualitat entre aquests trombos i la inoculació de la vacuna AstraZeneca. A Espanya, l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris depèn del Ministeri de Sanitat. Està estudiant la mort del dimarts d'una dona de 43 anys, cosa que diem en esta casa que havia ocorrit el fin de setmana passat, qui va rebre també la vacuna d'AstraZeneca al principi d'aquest mes. La víctima, que no tenia cap patologia prèvia, començarà a trobar-se malament després de que li administraren el preparat i va faltar per una hemorràgia massiva al cervell, segons ha confirmat el Ministeri. Diem que la EMS, qui és l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, també informa de dos casos de persones vacunades que han patit trombos associats a una disminució de la quantitat de plaquetes en sang. Juzguen vostès mateixa. I ara sí, comencem Protagonistes. Molt bon dia, Maria Ventura.
Bon dia a tots i totes.
I Víctor Manuel Rubio, també, bon dia.
Bon dia, Susana.
Este matí comencem en un titular i era el de: ha sigut precipitada la decisió de paralitzar la vacuna en AstraZeneca?
Vols que et contestem?
Dic.
Home, jo crec que hi ha que ser cautes, no? Jo sí que he vist informacions de gent que diu que a lo millor ha sigut massa precipitat perquè el que fica és por damunt de la taula sobre aquesta vacuna, no? Però també hi ha que ser cautes si s'han produït realment tots aquests casos, que òbviament que s'han produït, si no, així no ho comentaríem ni ho especularíem, no? Doncs sí que hi ha que paralitzar i hi ha altres vacunes per poder anar amb funcionant amb el pla de vacunació.
I tu, Víctor?
N'hi havia que parar, però també dic una cosa, crec que costarà un poquet convèncer a la gent de que està vacunada després de 15 dies quan se torna a tindre que posar. A veure qui vol posar-se-la, eh?
Posis és la contestació a la pregunta, és dir, la publicació diu textualment: els experts temen que la suspensió de la vacunació en AstraZeneca hagi pogut danyar la credibilitat del fàrmaco. Senyores, no té credibilitat el fàrmaco. El fàrmaco, si hi ha una persona propensa a tindre una trombosi, la tindrà. Per tant, tenien més vacunes, utilitzem les altres vacunes fins que aquesta vacuna puguen... no sé si podran arribar a que no tinga i seus efectes secundaris. Perquè, clar, diuen, la comunitat europea pues, han detectat uns 30. Ja, però si te toca a tu... És que s'han mort 40 persones només. Ja, posa la teva família. Quantes sou? 40? S'ha mort tota la teva família. És que no se pot jugar en les persones. Les persones anem a administrar-nos una vacuna que considerem que complís els requisits que ha de complir. I cuidao, que la comunitat valenciana, dos policies nacionals i un guàrdia civil. I no tenen més remei que publicar-lo, perquè estos són casos reals. I quants casos no ens hem enterat? Si n'hi ha problemes en qualsevol vacuna, no passa res. Tots es podem enganyar, però si ja teníem dades, no es comenceu la vacunació, carai.
No, però és que, per lo que ha dit Víctor, sí que està previst tornar al pla de vacunació dels docents en els pròxims 15 dies, però es farà amb les vacunes de Pfizer i Moderna, per lo que ahir va anunciar la Conselleria de Sanitat a la Generalitat.
Ja, parlàvem en el cas de que tornaren a voler administrar aquesta vacuna, que ha perdut la credibilitat. No, és que qualsevol... Anem a veure, Víctor, si a tu demà te proposen vacunar-te en l'AstraZeneca, te vacunes?
A veure, jo crec que igual me vacunaria, però és que al final tens molts dubtes ja.
Ah, pues ja. A tot això avui, sessió de control al govern. Ha estat un moment en el que, de veres, jo m'he descol·locat per complet per lo que ha passat. El diputat de Más Madrid, Íñigo Errejón, estava fent una intervenció, si volen, ara... pues argumentant i intentant fer conscients als diputats, al govern, demanant-li que els centres de salut mental estiguen més actius, que puguen recibir a més gent, i ha rebut una contestació. Maria, si vols, posem l'àudio.
En lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo, lo estás pasando fatal, no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar...
Muchas gracias, señor Errejón.
Bueno, pues hi ha un moment en el que un diputat li diu, li espeta d'esta manera: vete al médico, ¿vale? En aquest moment se queda molt descol·locat, i nosaltres en seguida, des dels diputats que tenim de la província de Castelló, preguntem qui ha sigut i ens contesten. Bueno, pues ha sigut Carlos Romero. Carlos Romero és diputat pel Partit Popular, del Partit Popular per Huelva, i ha sigut el dirigent que ha espetat des del seu escon al líder de Més País, Íñigo Errejón, i és el que li ha dit vete al médico, quan este feia referència a una intervenció sobre el salut mental en la sessió de control del Congrés dels Diputats. En aquest moment no se sabia qui era, però sí que em deien tots que era de la bancada del Partit Popular, però que no sabien qui havia sigut. Suposo que ante la vergonya de que digueren qui era, ell mateix ha publicat en Twitter: Carmelo Romero, pido disculpas al señor Errejón por el comentario que he realizado en la sesión de control al gobierno. Ha sido una frase desafortunada. I després, a més dia, que en ningú moment havia sigut la seva intenció referir-se ni als malalts ni a les famílies de les persones en enfermedad mental, a qui reconeix el seu dolor. No, Carmelo, que te han pillado con el carrito del helado.
Ha sigut una vergonya, perquè la veritat és que la intervenció que estava fent Íñigo Errejón era de molta utilitat, perquè inclús estava donant xifres que el CIS ja està barallant d'estar preguntant sobre la salut mental, que està sent molt perjudicial des de l'inici de la pandèmia, que ho està patint molta gent, i ha donat una xifra de que cada dia a Espanya es suïciden 10 persones. O sigui, imagines vostès, i clar, estava parlant de que hi ha molta gent que sí que es pot permetre un psicòleg, però que altres no poden. I des del president del govern li ha respost que estan plantejant-se fer una nou servei de salut pública, no? I que sí, que per fi aquest servei de psicòlegs doncs entri amb força perquè totes aquestes persones que no poden tinguin aquest servei i que es senten acompanyades. O sigui, per fi problemes reals damunt de la taula, no? No aquesta baralla de Juego de Tronos que venim i que estan
que
tapant,
patint.
Que venim patint i que estan tapant la realitat de lo que patim diàriament els ciutadans de peu.
Uh-huh. A tot això, vos he de dir també que tenim una altra notícia. Una notícia que m'ha llamat molt, molt, molt l'atenció, i és que en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, han declarat persona non grata al rei Felipe VI, al rei d'Espanya. Com us heu quedat?
La veritat és que el món no deixa de sorprendre-nos, eh? Són valents, no? Podríem dir són valents? O no? O és, imprudents?
Ells mateixa han considerat que, bueno, podien votar-lo, i com podien votar-lo han votat com a persona no grata al rei d'Espanya. Estava buscant perquè tenia unes declaracions fetes des de dins d'eixa votació, però en este moment sí. L'Ajuntament de Sant Cugat declara persona non grata al rei Felipe. Va ser en el ple ordinari del mes de març de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Barcelona, celebrat este dilluns, i és on ha declarat persona non grata al rei Felipe VI en una moció presentada a petició del Consell Local per la República. La proposta també ha donat llum verda per a que la localitat del Vallès Occidental siga declarada ciutat de republicana i antimonàrquica, segons ha informat el consistori en un comunicat. La iniciativa ha comptat en els vots favorables de Junts per Sant Cugat, la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya, i s'han abstès en l'acord contra el monarca i s'han manifestat a favor de que el municipi siga i s'ha manifestat a favor de que el municipi sigui republicà i antimonàrquic, el Partit Socialista Català, Ciutadans, que s'han posicionat en contra. Estos primers a favor, i ja esperem que el Partit Socialista Català i Ciutadans s'han posicionat a favor. En aquest cas, suposa que el Partit Popular no té representació perquè ahir no s'ha manifestat, per tant, no tindrà representació en Sant Cugat. El primer poble que és antimonàrquic i republicà. S'han declarat. No sé jo, en estar dins d'una monarquia parlamentària, si ho podríem fer o no, però bueno. En fi, això és algo que tindríem que seguir documentant-nos, no, Maria? En este cas ha sigut ben curiós, no?
Sí, curiós.
També tinc una notícia d'última hora que vull compartir-la amb tu, Maria, perquè eres de les Alqueries i suposa que te deixarà un poc grillar, no, en este moment. La bretxa Arrimadas Cantó causa la primera fractura en Ciudadanos Castellón. Francisco Vicent, del teu poble, d'Alqueries, candidato al Senado en las pasadas generales y también concejal en Alqueries del Niño Perdido, abandonará el partido por discrepar de la líder nacional, perquè ell diu que debería dimitir. És dir, al teu poble tens dos ciutadans, ho va fer per discrepàncies amb Francisco Vicent, en el portaveu de Ciutadans, i el portaveu de Ciutadans ho ha fet per discrepàncies amb la líder del Partit Nacional. En el teu poble hi ha dos i discrepen, un en l'altre i l'altre en la nacional. Això és l'aigua, no, Maria, del Niño Perdido?
Sí, deu ser l'aigua, la veritat.
En fi, era una notícia que volia donar-te sense que, per a que te quedares ben sorpresa. Te ho esperaves?
Pot ser que m'ho esperarà.
Dit això, hem de parlar ja de que també de que finalment Yolanda Díaz serà vicepresidenta tercera.
Sí.
I continuarà al front del Ministeri de Treball. Però no ha sigut algo que no ha estat ben pensat i ben consensuat, i és per jerarquies dins del govern.
No, sí, però la mateixa Yolanda Díaz va dir ahir que a ella li donava igual ser tercera que segona, no? I la veritat, això, mira, és una postura que està bé. Lo que m'ha sorprès avui als mitjans de comunicació és que parlen de que seguirà sent Pablo Iglesias com a líder d'Unides Podem qui baralle aquesta coordinació, no?, entre el govern de cogovernança d'aquestes decisions més fortes a la cúpula, no?, del govern central. veurem què és el que passa, no?
El motiu que ha esgrimit la part socialista del gabinet és que Díaz és vicepresidenta segon i ministra de Treball i d'aquesta forma acudiria a les reunions de la Comissió Delega d'Assumptes Econòmics en més galons que Calviño. I això no es pot fer, perquè presidís aquest organisme com a responsable de l'àrea econòmica del govern. Unides Podem ha pressionat molt per a que se mantinga este rango, però finalment ha acceptat per lògica, no? Ahir han evitat la pugna. Diuen que en Iglesias no hi havia problemes perquè no participava en esta comissió, per tant podia estar. I en este moment el que tenim és un equip de 4 vicepresidentes, viva, por las mujeres, vicepresidentes, una política ex Carmen Calvo i 3 que corresponen a la idea d'una Espanya moderna, una social, una econòmica i una ambiental. És dir, jo molt contenta per esta decisió, la veritat és que sí. I després també em pareix molt bé que aquestes decisions siguin per puro rango polític i no que siguin per enfrentaments de partits. Ara sí, ja, Víctor, ja tens moltes ganes de parlar-nos d'esports?
Bueno, al final ahir se va classificar el Madrid, també se va classificar el Manchester City de Guardiola, avui a les 9 Bayern de Múnich-Lazio i Chelsea Atlético de Madrid té que remontar un 1-0. Dir que en tenis Bautista i Sara segueixen, Bautista juga a la 1 del migdia, Sara a les 2 i mitja de la matinada, també està Carballés encara en el torneig a les 7 de la vesprada. Dir que en bàsquet Miami va guanyar 113-98 a Cleveland i Utah 110-109 a Boston. I dir que el del boxeo també s'ha copiat perquè la UFC anuncia que el 24 d'abril en Jacksonville plenaran un pavelló, 15.000 persones. Allí en Florida ja saben que n'hi ha barra lliure i per lo tant estos empresaris se ho agafen al peu de la lletra.
Bueno, en fin, seguirem a...
Per cert, la polèmica que volies dir-me, jo és que al final ja me canse de que il·lusionen a la gent. Perquè dir sempre volverà al públic este mes, volverà al públic este mes, al final si ho dius 10 vegades durant tota la temporada, la gent a la número 9 i la 10 ja no te creuen.
Vale, però tu has dit, si pilla antes a un coixo com mentirós, això ha sigut la història, o sigui, consideres que és un mentirós.
Bueno, en desembre va dir que tornaríem als estadis en gener o febrer i jo encara no he tornat a cap estadi.
Però afirmar algo quan el que n'hi ha és una pandèmia mundial és molt arriesgat i simplement les circumstàncies t'ho permetissin o no t'ho permetissin. És com allò de anem a vacunar,
bueno,
vacunem,
és afirmatiu,
passe lo que passe.
Que, aunque no s'hagi vacunat encara la gent, en França han entrat als estadis, en Alemanya també, en Anglaterra també, i així encara no ens han deixat entrar. Això és una afirmació totalment verdadera.
Sí, això és real, el que acabes de dir. Però bueno...
I damunt després, clar, no quadra molt que diguen que van a entrar la gent en abril o en maig, quan a la UEFA IR li va enviar a Bilbao una carta, per dir-li així, amenaçant de que ho entra la gent als estadis de Bilbao, en este cas a Sant Mamés, o segurament l'Eurocopa no se celebrarà allí. Per tant, no quadra molt que en juny no puga entrar la gent a Sant Mamés i en maig sí puga entrar per la Lliga. Però bueno, cada un que afirme el que vulga, si al final no passa res.
Pues sí. Maria, passem a les notícies locals i autonòmiques que ens ocupa en este moment.
Sí, donem xifres perquè s'han notificat 223 casos nous de coronavirus confirmats a la Comunitat Valenciana, 30 són a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 669 persones ingressades, 33 a la província, amb 6 pacients a l'UCI. S'han registrat 13 defuncions per coronavirus, una és de la nostra província, i sinó que són 772 les persones que han faltat ja des de l'inici de la pandèmia. I s'han registrat 7 nous brots a tota la comunitat i tenim 2 així a la nostra província, 1 a Onda amb 3 casos d'àmbit educatiu i un altre a Castelló de la Plana de 6 casos d'origen social. Després, en matèria ja més, diguem, de provincial, de diputació, doncs bé, la diputació ha reobert la piscina provincial amb un terç d'aforament en una franja horària molt àmplia que va des de les 7 menys quart del matí fins a les 9 i mitja de la nit per a que la gent puga fer ús d'aquest servei, Susana.
Passem a...
Sí, passem a matèria econòmica en el que es tracta de, d'àmbit local, perquè Onda aprova les primeres ajudes del pla parèntesis a 39 autònoms per valor de 90.200 euros i així mateix l'Ajuntament d'Almenara també començarà en els pròxims dies a realitzar els pagaments per les ajudes de denominat Pla Resistir. Aquest cas seran 37 comerços, bars autònoms i microempreses locals que han sol·licitat dins del termini i en la forma escaient després dels pertinents tràmits administratius. L'import de les ajudes concedides ascendeix a un muntant de 86.600 euros. I en l'àmbit de Vila-real tenim dues notícies. La primera d'elles és una nota de premsa de Compromís per Vila-real que denuncia que l'Ajuntament pense celebrar bous abans que recuperar l'activitat cultural. I després Vila-real llança un projecte d'activitats educatives complementàries per a facilitar la conciliació i compensar els efectes negatius de la Covid-19 en l'alumnat. Respecte a la nota de premsa de Compromís, la poden llegir al complet a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. I respecte a les activitats educatives, durant el programa vindrà la regidora d'Educació, Aida Beteta, que ens contarà fil per randa totes aquestes activitats educatives.
Dona contaré fil per randa.
Clar.
Que bonica expressió. Sí, no l'havia sentida mai, Maria?
Com que no? És jo una no. expressió molt bona, fil per randa. I després, escolta, a parlant de fil per randa, això que me ho escolten bé. Val? Tu ja has sacat la roba, tu ja has tret la roba primaveral,
jo
no?
Sí,
has
sí,
fet
sí.
ja el canvi d'armari.
Sí, sí, sí,
massa sí. pronte, massa pronte, perquè un temporal de pluges intenses, ratxes de vent i baixada de temperatures afectarà el pont de Sant Josep a la Comunitat Valenciana. Arrere quedarà aquest temps estable i assolejat, característiques en les últims dies, que canviarà a partir d'aquest dijous, o sigui que demà, Rebequeta.
Pues res, igual que ho ha fet la majoria de gent, perquè ha pensat...
Correu massa.
Clar, però ja tenim ganes de llevar-nos tota la foscor i volen coses claretes i estar, pues això, primaverals, no? S'arrima ja Pasqua, entonces... Ja no volíem tindre abrigos. Ja
el refranero popular diu hasta el 20 de mayo no te quistes el saia.
Hasta
no?
40.
Hasta 40, pues hasta 40.
No, és que jo me l'he volgut llevar el 20, però això m'has dit el 20, també, Maria. En fi, xiquets, xiquetes, senyors, senyores, és una pauseta de publicitat i rebem el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Bring that ass back like a boom, 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 boom.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
¿Necesitas? Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión. Tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Ya está aquí.
Lo sé.
Tenemos que ir ya.
¿Pero has pedido cita ya en Nissan.es?
Sí.
Pues venga, vamos.
No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan. Con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Vila-real.
I també una nota de premsa que volem compartir amb vostès perquè Compromís ha registrat una pregunta dirigida al govern sobre l'esclavització del franquisme utilitzant els reos que estaven represaliats per el franquisme. I va ser per a desenvolupar una empresa com la Renfe, una empresa pública que complís 80 anys. Per a que ens explique a tot això, tenim a Carles Mulet, ell és senador per València al govern. Molt bon dia, Carles.
Bon dia.
Vostè parla d'un crime contra els drets humans que ha quedat impune, no?
Sí, efectivament, el que és, ara s'està parlant molt, no?, de una nova llei de memòria històrica, s'està parlant un poc de reparar aquests danys, i hi ha una part de la nostra història molt present, no?, que és això, la gent, milers de persones que van ser condemnades per un govern il·legítim, per uns tribunals il·legítims també, que no tenen cap tipus de valor, a penes de gran, moltes penes de mort, no?, però també penes de privació de llibertat per coses tan bàsiques com estar militant en un sindicat o en un partit polític d'esquerres. Aquesta gent va poder commutar part de la seva condemna a canvi de anys forçosos que no van ser remunerats en aquest moment. I són treballs que van servir per a moltes de les grans empreses que avui estan en el IBEX 35 o també per a empreses públiques com és el cas de Renfe, no? I front a això, no? Hem vist tipus de resposta, de compensació, de reconeixement per part de l'administració pública ni per part de les empreses públiques.
Clar, perquè en aquest cas vostè dia que podien elegir. Això és així? Podien elegir o estaven obligats a anar?
El que se dieu és això, que se podia triar entre estar en una presó insalubre d'aquestes que te podies agarrar qualsevol tipus de malaltia o commutar la teva condena en treballs forçats. Òbviament, hi havia molta gent que va triar, no? Però també que faria falta veure això, no? Les circumstàncies de cada un i fins a quin punt aquest tipus de decisió va ser voluntària o també forçada en amenaces de qualsevol tipus. De totes maneres, això era gent que per ser d'això, per ser militant d'un sindicat, pues vas poder tirar al millor en una dècada en treballs forçats en aquest tipus d'empreses.
Vostès saben si hi ha alguna associació, si hi ha alguna llista de gent, hi ha alguna recopilació de la quantitat de gent que va patir tot això?
Sí que estan fent molts estudis, no? Però estem parlant ja de fa més de 80 anys, no s'ha inventariat, no? Que es costa, no? Sí que sabem que hi ha sindicats que han fet una valoració, que estan parlant d'unes 400.000 persones, que va estar un, dos o tres anys, ja veig que serà quasi 20 anys, perquè recordem, això va ser des dels anys 40 fins als 96, com a mínim. Però no es costa que hi hagi un llistat com a tal. Sé que si imaginem que seran empreses Renfe, sí que tindrà una relació o qualsevol tipus d'empresa, no? Sí que se podria fer una investigació, però no es costa que s'hagi fet oficialment com a tal.
I en cas de que s'aprovara i que decidiren portar el que vostè demana endavant, què se demanaria?
No és el primer que demanem és que se reconega, no? Se reconega este fet, que se demani disculpes per part de l'Estat, perquè al fi i al cap som un Estat que fa tres coses i que som hereus, no? De l'Estat anterior, del cap de govern anterior, i com a mínim se li feia un reconeixement encara que fos simbòlic, no? I compensar-lo d'alguna manera. No estem posant una quantitat damunt de la taula, no estem posant unes mesures damunt de la taula, estem demanant que se reconega i que se busque la fórmula de, en la mesura del possible, compensar a aquesta gent, no? Que aquesta gent, una persona que va estar 10 anys, 15 anys, 20 anys tancat en la presó fent treballs forçats, és una persona que la seva economia familiar se va veure ressentida, òbviament, no? Que no va poder estar treballant. Mentre estan empreses, únicament aquesta, no? OHL, Dragatos o qualsevol d'aquestes empreses, se van beneficiar perquè aquesta gent estigués treballant gratuïtament per a ells. Per tant, sí que hi ha hagut una descompensació, gent que no va poder estar treballant, que no va poder estar portant un terror a la casa, i empreses que estan ara utilitzant de manera estratosfèrica gràcies a aquesta mà d'obra gratuïta esclava. Perquè, clar, el problema no és si és voluntari o no és voluntari, és que tu estaves tancat a la presó i tenies que commutar la pena d'alguna manera, i el que volies era això, que no te fusilaren, no? I la manera també de ficar-te por al cos, no? Se té que compensar d'alguna manera. El que no ficar damunt de taula són quantitats, però pensem que s'ha de començar per això, per reconèixer-ho, no?
Clar, jo li comentava això perquè hi ha gent que al final, per por a sentir-se soles, no reclama tot allò que li pertenyeix, com és recuperar aquell temps que no va tindre la seva iaia i el seu iaio, per exemple, no? Per això li dia, primer ho reconeixen i quan ho reconegueren tindrien dret inclús sobre aquestes empreses.
Clar, entenem que sí, que li ha algun tipus de compensació. Està clar que això no ho repararem mai, està clar que la gent afectada ja no està en este món, però sí els seus descendents, pues això no, a banda del tema sentimental, econòmicament també s'hauran vist afectats, no? Una persona que ha tingut el pare familiar sense aportar econòmicament a l'economia familiar, és que després no va tenir les mateixes oportunitats per estudiar o per a buscar una feina digna que altres persones que van ser no van estar represaliades, no? Per tant, això, sabem que és un tema molt ambiciós, però és que en qualsevol estat democràtic això s'ha de resoldre ja, i ara avui dia continua encara sent una cosa assumida com a normal, no? Com a és normal, van estar empresonats, van estar privats de llibertat, van estar fent treballs forçats, fent pantanos, fent carreteres, fent posant vies de tren, en este cas, fent túnels, Y eso no se compensa de qué manera.
Claro, la compensació emocional saben que no podran tindre-la mai, però sí que és cert que això sí se pot quantificar econòmicament perquè han fet un treball que el treball està a la vista i, per lo tant, si no ho haven fet aquestes persones, haven tingut que pagar a gent que fer aquestes jornades. Per lo tant, bona iniciativa, no?
Sí, entenem que bueno, saben que és molt complicat, no? I que això és simplement és el començament d'alguna cosa. Estem ara debat, bueno, en principi, no? Debatem durant una llei de memòria històrica, no se contempla aquest tipus de mesures, però clar, com quantificar-ho, que és la pregunta que fes, no? I com posar-li un valor, això ja, però, bueno, hi ha experts per aquest tipus de coses, però que hem de fer el legislatiu en això, legislar, i reconèixer que hi ha un deute històric i que se té que resoldre. Nosaltres, de moment, això, li preguntem al govern si pensa fer o no, però això, clar, no acaba així. La següent acció sí que serà presentar una moció, una proposta en el Senat, perquè se pugui votar i se pugui debatre i cada partit pugui dir la seva. Pensem que, bueno, és una cosa que arriba molt tard, no? Estem parlant d'una cosa de fa 80 anys, de 80 anys, però encara té efectes directes a avui dia.
Sí, mire, estos 80 anys pareix que siga molt, però a voltes és poc, perquè hi ha gent que encara mos recorda tot això i que encara mos ho pot contar. És que si se'ns passa el temps no podem reclamar, ja s'haurà... tot això ja no existirà, no?
Clar, no, i clar, tu ara una empresa privada d'aquestes que parla de l'IBEX 35, òbviament quina responsabilitat li pots demanar de allà de la moral... Òbviament ha prescrit tot, no?, tot el que pugui ser, i més quan encara no hem legalitzat el franquisme encara és un règim legal, els tribunals franquistes, les seves sentències continuen encara sent legals. Per tant, ahí tenim encara un buit legal, no? Però quan són empreses públiques, quan són gent que ha pogut treballar fent pantanos, fent carreteres, o fent posant vies a una empresa pública com el Renfe, bueno, i a DIF, no?, que és l'abans de la Renfe, ahí sí que se pot... L'administració de l'Estat sí que hi pot fer aquest gest que, bueno, no sabem la quantitat econòmica que és, però és un gest que almenys serviria per dir que hem trencat en tot el règim anterior, no?
Carles, una pregunta. Vostè és més de ara compromís o de més compromís?
Bueno, això és una decisió que correspon als companys.
Però vostè ha votat també, no?
No, jo no soc membre del bloc, sóc membre d'Iniciativa del Poble Valencià.
Ah, vale, vale.
És el bloc que està canviant de nom, no? D'aquesta proposta, sabem que, bueno, que internament genera molt de debat i controvèrsia, que tenen que ser partidari de canviar nom. Espera que, bueno, que la decisió que prenguin sigui la més correcta i nosaltres a respectar-la com a socis que som.
Perfecte. Carles Mulet, senador, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora? Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
En Carnicerías, Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano. Agricultor, en Agromaestrat sabemos que necesita podar. Nosotros le queremos facilitar con un precio justo la tijera eléctrica para podar. Pruébala sin compromiso. Información al 964-322041. Agromaestrat, la tijera eléctrica ligera y eficaz para podar.
Bueno, i fa un momentet els dèiem que la bretxa Arrimadas-Cantó causa la primera fractura en Ciudadanos Castellón. En este cas és Francisco Vicent, ell va ser candidat al Senat en les passades generals i també és actualment regidor en les Alqueries i diu que abandonarà el partit per discrepar en la dir nacional. A més, en les declaracions que ha fet, diu que deuria dimitir. Volem que les faci en la ràdio, que ens diga de viva veu per què abandona el partit de Ciutadans definitivament. Bon dia, Francisco.
Hola, bon dia, Susana.
Vostè diu que Inés Arrimada deuria dimitir, no?
Sí, sí. Jo penso que quan s'està en política se tenen que respectar primer que els principis i després assumir responsabilitats. Ja en el seu moment vaig estar en la teva emissora l'última vegada que me vas cridar. I te vaig dir francament que pensava que anàvem a estrellar-nos en Catalunya perquè, entre altres coses, pues, havent guanyat les eleccions, com no s'havia fet mai en la història, pues, va haver una retirada, no se va intentar defensar els vots que n'hi havia en Catalunya i que allí m'ho anàvem a pegar i, efectivament, així no s'ha produït. Jo pense, i ho vaig dir també en una reunió que van fer els consellers del partit, que la solució per buscar un altre rumbo a este barco era assumir responsabilitats per perdre la direcció general després dels problemes que han tingut en Catalunya, que no han tret uns bons resultats electorals, i buscar, ho vaig plantejar clarament, buscar un intent de no fusió, sinó de coalició electoral en el Partit Popular per a defensar territoris tan importants com la Comunitat Valenciana, on jo considerava que teníem un líder molt carismàtic que perfectament podia ser el que encapçalara aquest projecte, que era Toni Cantó, i d'aquesta manera pues, intentar anar concretant els vots del centre dreta per a poder donar una alternativa al Partit Socialista.
A vostè el que d'alguna manera li fa prendre aquesta decisió és el fet de que en les pròximes eleccions, o això és el que jo he entès, hi haguera una coalició on Toni Cantó representarà el centrodreta, no?
Efectivament, és que jo penso que no és la solució que ara n'hi ha de gent que se'n vagi al Partit Popular o que el Partit Popular absorbisca Ciutadans en cas de traure mal resultats en Madrid. Jo penso que Ciutadans té uns principis dels que pot presumir, per exemple, pues, el tema de la independència del poder judicial, l'atac a la corrupció, el pacte per l'educació, una sèrie de propostes que se deurien d'haver fet en aquesta coalició, que penso que el Partit Popular perfectament haurà pogut assumir, i també al revés, les propostes d'assumir Ciutadans, algunes de les propostes del Partit Popular. I això és l'única forma pues, d'intentar el que t'he dit antes, aquest tipus de coalició, però quan se t'esforça. És a dir, quan en alguns territoris, com en la Comunitat Valenciana, pues, està Toni Cantó, també tenim el vicepresident d'Andalusia, que pot ser el válido, el vicepresidente de Castilla y León, Begoña Villacís. Entonces, si ahora que tenían fuerza no se aprovecha esta posibilidad, pasarán estos años, pintarán las elecciones generales y nos trobaremos en el mateix problema de siempre.
Clar, jo sí tinc dos dubtes i és el primer estava contestat i era que Toni Cantó liderara el que és el centro dreta en les pròximes eleccions i el segon dubte que tinc és vostè l'enfado és el mateix que el de Toni Cantó, el fet de que en Múrcia i en la Comunitat de Madrid vulguin pactar en el Partit Socialista?
Pues sí, en part sí, tenim que tindre en compte que l'electorat de Ciudadanos majoritàriament és de centro-dreta i això està demostrat. Això està demostrat que és de centro-dreta, se pot ser un partit bisagra, tu saps que jo en Alqueries, la passada legislatura, vaig apoyar pressupostos i vaig donar estabilitat a un govern que havia tancat el pacte en compromís i era un govern del Partit Socialista. S'ha fet per bé del poble, s'han aconseguit unes coses importants i això és una manera d'actuar. Una altra manera d'actuar és formar part d'un equip de govern on cada un està defendent els seus interessos i se tracta, pues, com ha passat en Madrid, de portar la contrària o fer comunicats antes inclús de que ho presentara el portaveu de l'equip de govern. Entonces jo penso que així no se deu d'actuar. El primer que té de prendre una persona és un principi de dignitat i respecte.
Mire, la coordinadora de Castelló, Cristina Fernández, que havia estat en Toni Cantó el diumenge, no imaginava mai la reacció que tindria ell. Vostè el dilluns per dematí, quan Toni Cantó va a esta reunió on el cita Inés Arrimada, per primera volta, perquè no mai l'havia fet partícipes d'aquestes reunions setmanals a Toni Cantó, vostè pensava que hi seria d'allí havent dimitit del partit?
Jo pensava que no, jo pensava que tenia les idees prou clares. Jo te tinc que dir, i tu saps, que no som ningú. He sigut candidat als que se sabien que no anaven així, però l'únic orgull que tinc és haver tret els dos millors resultats de Ciudadanos a la Comunitat Valenciana en les dues eleccions municipals en les que m'he presentat. En un 20% del vot, i en molts poquets vots per a tindre un tercer consellal, jo pense que s'haverà pogut comptar també un poquet en mi per a formar part d'algun tipus de comitè provincial o algo similar. Però, bueno, quan ho opina i diu el que pensa partint d'uns principis, pues és que no el valen en cap puesto. Entonces, jo pensava que la postura correcta és la de Toni Cantó. Jo, de fet, en Toni Cantó pues ja no l'he vist més des de les passades eleccions generals. I no he tingut ningú tipus de contacte ni res. És una decisió personal, compartir les seues idees i pense que la direcció que tenia que prendre el partit és això. Entonces, perquè la gent m'escriga també i dient què fas ahí, ja m'ho plantejaven des de poc després de les eleccions municipals, com continues en política, jo estic en política perquè m'agrada i per afició, pues pense que el primer que té que defendre una persona és els principis i l'honestitat.
I ara la pregunta és, vostè abandona el partit, ja no està en Ciudadanos, vostè seguirà mantenent l'acta de regidor?
Sí, continuaré mantenint l'acta de regidor i si el partit no permetís, continuaré sent el portaveu de Ciudadanos, perquè a mi m'han elegit en el poble per ser el consellal de Ciudadanos i jo he de fer sempre les idees d'un centre moderat en el poble de les Alqueries, però aquest el poble en una sèrie de mesures que vaig plantejar la legislatura passada i continuo plantejant-ho.
És que, clar, al llegir la notícia, la sensació que havia tingut jo és que vostè abandonava el partit. ¿Ciudadanos l'abandona?
Jo vaig abandonar-me de baixa com a militant de Ciudadanos que he sigut durant 6 o 7 anys. I si el partit m'expulsa, pues bueno, tindré que anar-me en escritos, i si el partit sense ser militant m'accepta, continuaré sent el representant de Ciudadanos, només en les Alqueries, i a més dimitiré com a membre de la Junta Directiva de Villarreal en el que estava.
Molt bé, pues ho ha deixat molt, molt clar Francisco Vicent, regidor en les Alqueries de Ciudadanos. Esperem què diuen els pròxims dies de que vostè se doni de baixa del partit i que continue volent representant a Ciudadanos en Alqueries.
Tinc que dir una cosa, esta entrevista no la vaig instar jo. Jo volia prendre esta determinació i no he anat a ningú mig, però me van quedar pues, dient que està entrevistant a consellar de Ciudadanos per veure quina postura anaven a prendre. Jo, tu me coneixes, soc molt clar i entonces vaig dir el que pensava, no tinc res que ocultar. I entonces s'ha publicat, ratifica tot el que ahí se diu, però que la cosa va ser així, no ha sigut jo el que ha entrat a la premsa, ni ficar res en res socials, ni res per l'estil.
Pues en aquesta aclaració ens emplacem per a una pròxima entrevista a veure com continua aquesta situació tan delicada que està patint el Partit de Ciudadanos. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Están las rebajas y las rebajas sobre ruedas. En Con Dos Pistones liquidamos las unidades de stock Yamaha de nuestra exposición. Sí, sí, de esas que te gustan y te la llevas ya, sin esperas. Y hasta un 60% de descuento en recambios para tu moto y accesorios para ti. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede serlo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Con la nueva normativa, ahora en McDonald's te atenderemos en terraza hasta las 18 horas. Para llevar, McDelivery y McAuto hasta las 22 horas. Ah, y en McDonald's Ciudad del Transporte abrimos desde las 9 horas. Que nada te impida que disfrutes nuestras hamburguesas, McMenús o lo que prefieras. Recuerda que somos los más rápidos. McDonald's Villarreal, Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito de Grupo Cooperativo Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar tus compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje tras mensaje, preparándose a volar. Porque había sido tú mi compañera. Porque ya no eres nada y ahora todo está de más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí, si cada día que me das te hace sufrir. No, no.
En el nostre apartat fallero d'avui, com no, teníem que tindre també a un artista fallero. Vostès ja el coneixen perquè el vam tindre així fa uns mesos parlant de com els artistes s'havien regenerat, no? Com podien pal·liar aquesta crisi que tenim avui en dia. Per això el torne a presentar. Ell és Vicente Manuel Martínez Aparici. Bon dia.
Bon dia.
Bé, una setmana estranya, no?
Sí, la veritat és que és una setmana molt, molt estranya. Tenim unes sensacions molt rares, la veritat.
Sí, a més, veniu arrossegant aquesta sensació des de l'any passat. Recordem que, bé, tu tenies una falla, no?, muntada l'any passat a València, Isa Aviadora, que va ser molt reconeguda durant ese falles sí, falles no, durant ese temps, i que finalment em vas comentar que es va tindre que cremar també esa obra.
Sí, al final se va a tindre que cremar perquè no se podia desmuntar, no? El sistema de que fem nosaltres de muntatge pues estava tot encolat i, bueno, i a fecha que quan això no se va poder desmuntar, és el que haurem volgut, no? Però, claro, una falla no està feta per muntar i desmuntar.
I quan arriba un 15 de març i no teniu res a fer, què és el que se sent?
Pues bueno, la veritat és que la sensació és molt rara, no? Perquè ja no el 15 de març, ha sigut tot l'any, no? Uh-huh. Tot l'any la situació que hem viscut ha sigut molt, molt diferent a lo que seria un any normal nostre de treball, hasta les mateixes motivacions que tenim personals, no? O sea, jo personal m'he sentit fora del meu lloc, no? O sea, fora del meu lloc i com si estiguera fent algo raro, no? El arribar pront a casa, el no tindre pressió, per exemple, ahir mateix a dia 7, que és un dia després de la planta, no? Uh-huh. Quan portes tant de temps treballant a tope i de moment arriba la nit de la planta i acabes i ja descanses, al dia siguient és com que la sensació és tornar a néixer, no? És una sensació de dir, ostres, uf, ja està tot, ja descanses, no? Te pega tot un baixó. En guany ha sigut totalment diferent. En guany ha sigut com, oh, bueno, no res, no sé. A més, ahir vam estar treballant en el taller normal i corrent, fent feinetes xicotetes que estem fent, però no és la sensació que teníem els anys darrere, de dir, uf, per fi, ja està tot acabat, tot plantat, així tot bé, i acabes el teu exercici ahir, no?
I a més amb satisfacció de veure l'obra, no?
Sí, la satisfacció de veure el treball realitzat, de veure també a la gent, de veure un munt de coses que ara mateix pues, han quedat en un tintero, no? Que tots estem pensant, ostres, fa sol, fa dia de falles, fa dia d'anar a sentir la mascletà, ha fet la cerveseta a les dos, tot això s'ha quedat en l'aire.
Sí, a més, enguany, per exemple, està fent uns dies meravellosos, no? Suposadament el temps es truncarà el dia de Sant Josep, que haguera sigut la crema, però feia molt de temps que les falles no preservaven aquest temps tan solejat, no?
Sí, la veritat és que es deixen un temps superbo, no? Pa una planta supertranquil·la, per dir, buah, un guany anem a plantar tranquils.
Sí.
En fi, i la veritat és que crec que és l'únic any que no m'està pendents del temps, perquè sempre estem un mes antes ja estem mirant la previsió meteorològica, si plourà, si farà vent, si, i de moment en guany hem passat a dir, bueno, pues me dona igual lo que pasa, ¿no? O sea, per dir una manera, ¿no? Pero,
sí,
pero
sí,
si
sí.
Plou, pues bueno, plou. Si fa aire, fa aire. I si fa sol, pues bueno, sí, si fa sol, dius, hòstia, fa temps de falles.
Sí, 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 sí. A més, avui, de 7 de març, normalment a València és quan es recollís esos premis, ¿no? Dels monuments fallers. Tu has recollit molts premis en la teua trajectòria?
Sí, bueno, hem tingut molts premis de tot tipus, tant en València com en Alacant, i la veritat que és el dia... Bueno, realment seria, a veure, el dia 16 de matí.
Sí.
Pues s'haver entregat teòricament a nit. De vesprà per la nit, no? És quan s'entreguen els premis. I esos nervis que tens hores antes de sentir el veredicte, tot això, pues, en guany s'ha quedat tot ahí com una cosa descafeïna, no? No n'hi ha ningú que te quirde, per dir-te, o normalment sol que estar pendent de en directe dels premis, no?
Clar.
Ves, siga per internet, en el mòbil, intentes estar pues, pendent per saber-ho el antes possible. I després sempre pues, els mateixos falleros són els que te quirden, t'envien whatsapps, en fi. Enguany ha sigut algo, pues mira, descafeïna del tot, sense motivació, sense res, no sé. És que ja t'he dit jo, que estem fora de posta, no?
Clar, és que què és el que fa un artesà faller mentre no hi ha producció de falles?
Bueno, nosaltres hem estat fent... Bueno, realment la situació ara està molt, molt, molt bloquejada, no? Sí que tenim a lo millor algo ja més o menys contratat pel 22 i estem treballant en aquests aspectes, però després ens estem manejant molt en altres camps que podem també donar servici pues, per intentar que això no ens afecte tant, no? Està parat. Entonces, durant aquest temps hem estat fent multitud de coses, o sea, hem estat pues, treballant també pues, en decoracions, pues, cada la campanya de Nadal pues, van hi haver diversos ajuntaments que ens van contratar algunes faenes, pues, tema pues, busos de Nadal, pues, tres reixos per ficar-los així, per exemple, en l'Ajuntament de Burriana, l'Ajuntament de Sant Joan de Moro també ens va contratar a realitzar un busó perquè sí que es tiraran les cartes i aquestes coses, i, bueno, i també algunes faenes pues, que han anat així, però tant, o sea, en altres camps, no? Ja no relacionats en el món de les falles. Mm. Tant estudis d'arquitectura per fer algunes peces en concret, que potser pues, no saben com fer-les, i nosaltres els podem ajudar a realitzar-les perquè les puguen mostrar. En fi, hem estat buscant alternatives.
Mm. I com ha afectat, diguem, la crisi? No sé si haveu rebut ajudes, si les haveu demanat. Com haveu enfocat aquesta situació? Perquè a lo millor tu has tingut que patir els ERTOs també en la teua pròpia empresa.
Sí, claro. Nosaltres a fecha d'avui, de la plantilla que tenim, s'han pogut incorporar tres persones que les vaig poder reincorporar en setembre. Jo també m'he incorporat, són quatre persones treballant, però quan en el meu taller ara passés la plantilla sencera faltarien incorporar cinc persones més que a fecha d'avui continuen estant en ERTE. Uh-huh. Claro, no, de moment no tenim suficients ingressos per poder mantenir a tota aquesta gent. En els ingressos que estem tenint avui per avui ens ve molt justet pues, per poder pagar el jornal d'aquestes tres persones i mantenir el taller. No mos arriba bé. Fa més. I esperem que no se compliqui més. I després les ajudes que bueno, ara és quan pareix que s'han pogut presentar des del dia 1 de març, crec que fins al dia 15 de març s'han pogut presentar unes ajudes per part de Conselleria i Artesania i, bueno, estan arribant ara encara no han arribat. Crec que el plaç de finalització de presentar els papers perquè te donen aquestes ajudes se van tancar el dia 15 d'este mes. Mm. Entonces, pues així estem, no? Intentant sobreviure conforme podem i buscant altres coses per anar fent front a tot això.
Mm. Jo crec que el que més vos aliviaria seria que hi haguera una dada ja, no? Per a aquesta planta.
Com?
Que hi haguera una dada per a una nova planta.
Sí. Sí, seria un poquet el... Sí, o sea, ara mateix el que desitgem és que n'hi haga una fecha de plantar, siga quan siga, no? Quan se puga, quan els números d'incidències baixen, no? Que ja no n'hi haga tant de rebrots, però que ficar el punt i final a aquelles falles del 2020, no? Perquè, pues, també és perquè passa una cosa, aunque la gent a lo millor no ho pense, una falla té una fecha de caducitat on que no estiga escrita en un código de barres, no? O sigui, té una fecha de caducitat, no sabem aquestes falles que estan guardades el que anem a topetamos quan les tragam al carrer. Ens podem topetar moltes coses. Entonces, ja prolongar-lo més d'aquest temps és com que ja no seria molt fiable el tema, ja que pues, les estructures són de madera, han pogut cedir, han pogut fer... Entonces, jo crec que se té que plantejar almenys ficar un punt i final I també per lo més important. Lo més important, dius, bueno, cremar o no cremar, al fi i al cap això, però és que si se cremen, se podria començar un exercici nou, normal, i seria com un punt de tornar a partir, no? De tornar a caminar. I entonces, pues jo crec que... És que al costat del món de les falles se maneja molta economia. Des de els fundamentalistes, els pirotècnics, les tendes de regals, perquè sempre hi ha regals per les falleres, n'hi ha d'això, els bars, que aquests dies n'hi ha sopars, n'hi ha tot això, maneja molt. Entonces seria un punt també de reactivar tota la economia de la Comunitat Valenciana, realment, perquè són molts camps que estan implicats degut hasta parar.
Doncs així ho desitgem, no, Vicente? Jo crec que les falles sempre han sigut, és l'inici de nou, és la renovació, no, quan es crema, i jo crec que seria fonamental que això es poguera produir, encara que fora de manera simbòlica, per dir que tot ha passat i que tornarem amb més força que mai.
Sí, a veure, el tancar el cicle el necessitem. Bueno, i com la història diu, sempre se traien els trastos vells que n'hi havien en una casa i se cremava al carrer ja perquè ve el canvi també de l'hivern a la primavera, no? Entonces, així mos té que passar això, no? És com que tenim que cremar això pues, pa tornar a il·lusionar-nos, pa tornar a veure que este mal som de la pandèmia està passant i que podem tornar, entre comilles, a una normalitat que jo crec que tot el món, tant siga faller com no faller, com en qualsevol sector està desitjant de que puguem tornar a una normalitat tranquil·la. Entonces jo crec que el punt d'aquesta esperança seria poder cremar aquestes falles i veure i tindre ja esperances cara al 22.
Doncs esperem cremar l'horroi perquè tornem a veure unes falles que lluïsquen com cal. Artista fallero Vicente Manuel Martínez Aparici, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Dejé el orgullo atrás por un instante. Me prepara a estar solo una vez más.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I ara recordant el que passava este matí quan el líder de Más País, Íñigo Errejón, estava fent la seva intervenció i parlava sobre la salut mental en la sessió de control del Congrés dels Diputats. Sentíem una veu que venia de la part de la banca del Partit Popular i era Carmelo Romero, com bé hem dit ja en esta cadena, que li dia vete al médico. Però qui millor per a que mos ho conte que Òscar Clavell, ell és diputat nacional per la província de Castelló del Partit Popular. Molt bon dia, Òscar.
Hola, bon dia, Susana.
Vostè ho ha viscut de primera mà, no?
A veure, la sessió de control al govern de tots els dimecres, la veritat és que és el moment més tens, no?, políticament de tota la setmana. És un moment on s'enfronten el govern, on s'enfronten els partits de l'oposició, on se fan preguntes, on se responen... És a dir, que hi ha molta tensió, no?, ja de per sempre. Això, dit això no suposa que ningú puga dir o tinga el dret de dir el que considere. A vegades, malintencionadament, i a vegades simplement per un error. Simplement pues, per el furor, no? Per el furor del moment, pues, se llança alguna afirmació o se llança alguna exclamació que no correspon. Quan se llança algun tipus d'exclamació i ho reconeix pues, que ha clavat la pata i que ha fet un error, ha comès un error, el primer que té que fer és demanar disculpes, que és el que ha fet el meu company, sí, sí. Demanar disculpes, demanar perdó a totes les persones que s'haguen pogut sentir pues, ofeses per aquest comentari. Pues, la veritat, n'hi ha que dir-lo, pues, que no corresponia. Estàvem parlant de salut mental, estàvem parlant d'un tema molt serió, estàvem parlant d'un tema molt greu. Jo, com a alcalde, que, quan he sigut alcalde, que he contribuït moltíssim en totes les associacions i col·lectius que treballen, no?, en gent que té algun tipus de malaltia mental, pues, sabem el que és i sabem el que significa. Per tant, dit això, una vegada la persona, no, implica ha reconegut que ha comès un error, el primer que tenia que fer i ha fet ha sigut demanar perdó, demanar disculpes, i per tant jo crec que aquesta anècdota que no tenia que haver passat, torno a dir, que se quede ahí i que continuem tots treballant en un tema tan seriós i tan grave com és la salut mental.
Sí, en el moment en el que ha ocurrit, tot el món veia que havia vingut de la bancada del Partit Popular, i el que se preguntava és qui era. Ella demana disculpes en el tuit públicament i és quan tot el món ha sabut que era Carmelo Romero. Però vostè, que el té sentat justament darrere, quan ho ha sentit, quina sensació ha tingut?
A veure, pues a mi no m'ha agradat, sincerament, el comentari no m'ha agradat, torna a dir, un comentari fora de lloc, però, bueno, però no n'hi ha que treure tampoc les coses de fora a fora. Donen la importància que tenen, efectivament. No n'hi ha que veure cap tipus de maldat en aquest comentari, no n'hi ha que malinterpretar aquest comentari. Estava dirigint-se pues, a una persona que era Rejón en aquest cas, que espere que no tinga cap tipus, no?, de malaltia mental, i per supost estava demanant al govern, Rejón estava demanant al govern que el govern treballara més en aquestes qüestions. I per supost que apoyem i recolzem que el govern tinga que treballar més en aquests aspectes. Per tant, era, torna a dir conforme he dit al principi, un comentari pues, que desafortunat, però l'important és que aquesta persona que ha dit o que ha fet aquest comentari ha reconegut immediatament, quan ni siquiera ningú sabia que havia sigut ell, s'apuntava, no?, al sector, no?, de l'hemicicle, que li donaria aixit aquest comentari, però ha sigut ell el que personalment ha reconegut, ha donat la cara, ha reconegut que havia sigut ell, que havia tingut un error i que demanava perdó. Per tant, jo crec que aquest tema pues, se té que zanjar ja.
Vostè me diria que estan els ànims un poc exaltats en la sessió de control. Estan més exaltats per les possibles eleccions de Madrid, les possibles no, les ja confirmades eleccions de Madrid? Vostè ha notat que hi ha més tensió dins de l'ambient?
Mire, jo recordo ara, com estem parlant, recordo aquelles declaracions no, aquelles paraules de Zapatero, quan era president del govern, quan estava entrevistant o al finalitzar una entrevista de Iñaki Gabilondo, que el va ampliar els micròfonos oberts dient que li interessava la tensió en el carrer. I aquesta tensió en el carrer, aquesta idea de tensionar el carrer i, per tant, també les institucions polítiques, que són el reflex del carrer, no ens enganyem, la representació en aquests moments en les institucions polítiques és el que la gent ha volgut, el que la gent ha decidit en el seu moment. Per tant, som un reflex de la voluntat popular. Pues, aquesta tensió que a l'esquerra, que al PSOE i que a Podemos li interessa moltíssim tindre el carrer, també li interessa tindre-lo en les institucions polítiques. No ve d'ara, No ve d'ara perquè s'hagin convocat eleccions en Madrid, no ve d'ara perquè s'hagi aquesta moció de censura que està debatint-se en aquests moments en Múrcia, sí, sí, en el Parlament de Múrcia, de la regió de Múrcia, sinó que ja ve d'antes. Tots els dimecres, ho he dit al principi, els dimecres la sessió de control al govern se convertia en un moment molt tens, el més tens, no? Mira, que n'hi ha plenos, que n'hi ha comissions, que n'hi ha més i portaveus, però en la sessió de control, que possiblement sigui també el més televisiu, que també sigui el que els mitjans de comunicació més atenció presten, perquè, mire, segurament el comentari d'avui, que comentàvem, no?, el de la salut mental, si hagués sigut una comissió o hagués sigut un altre punt, si l'hagués donat la importància, però al no estar tan pendent dels mitjans de comunicació en aquestes sessions de control, pues no se l'hagués donar tanta importància, no, conforme se li ha donat avui. Per això, que existeix tensió, sí, moltíssima. Jo la visc en primera persona i sé el que és. és el debat polític, a veure, això és la democràcia, i per tant, en una sessió de control, en tota l'educació del món, en tota la correcció, se pot dir tot, tant el que pregunta com el que respon. Però és de veres que a l'esquerra li interessa l'atenció. A veure, sabem que l'esquerra en aquest país és la reina de la pancarta, és la reina de la manifestació, és la reina de les concentracions, no? Pues en el Congrés intenten fer el mateix que fan en el carrer. Ara no poden fer-ho en el carrer perquè són ells els que estan governant i, per tant, no poden mobilitzar o no poden organitzar aquestes mobilitzacions socials populars en el carrer perquè s'hi anar contra ells mateixa, però sí que intenten fer-ho des de dins de les institucions.
En este cas, vostè està dient-nos que Ciudadanos és el gran utilitzat, no?
A veure, és que jo no m'explico encara, que estic buscant una resposta lògica a la jugada de Ciudadanos. Inés Arrimadas, jo crec que primer ha sigut traicionada, però més que traicionada, enganyada per el Partit Socialista, per Pedro Sánchez. Jo no sé com Inés Arrimadas s'ha deixat embaucar per el Partit Socialista de Pedro Sánchez i com ha sigut capaç de traicionar Inés Arrimadas als de Múrcia, als de Madrid i als d'altres comunitats i municipis que estem ara descobrint a poc a poc. Jo no ho entenc, però és de veres que Ciudadanos ara estem descobrint el que sempre ha sigut Ciudadanos. Del primer moment se va comprovar. Ciudadanos és un partit veleta que anava, segons ho apuntava, segons l'aire, segons com bufava l'aire, sense unes idees clares, sense una base on se sostenia fermament, i ara, a la primera de canvi, pues, ha caigut en picat. Per tant, jo crec que ara estem descobrint tots, la immensa majoria de la població, el que realment era Ciudadanos. El que ja havíem descobert fa mesos, fa temps, alguns, ara la immensa majoria de la població està descobrint el que són. I per això està tenint i tindrà els resultats electorals que se mereix.
Bueno, entonces, vostè entén que Toni Cantó dice l'acta en les Corts i que deixa el partit, perquè així a la província, o sigui, a la Comunitat Valenciana, ha negut una cascada de gent que està deixant-lo. L'últim ha sigut este matí un regidor que anava per a senador de Ciudadanos. És dir, acaba també de deixar l'acte un regidor de la població de les Alqueries que anava per a senador nacional. Li dic que així en la província de Castelló i també en la Comunitat Valenciana hi ha hagut reaccions. Per tant, estos no sé si comulguen massa en el que vostè està dient.
Mire, lo que no pot ser és que Ciudadanos perfectament, i així no ho ha fet, ha pactat en ocasions en el Partit Popular i en ocasions en el Partit Socialista. Està tot correcte. Res que objectar, res que criticar. Però és que, a vegades, la gent no cau en un detall important. Per aconseguir que una dona de Ciudadanos, una persona de Ciudadanos, fora presidenta de la regió de Múrcia, no tenia prou en els vots del PSOE. Uh-huh. Feien falta també els de Podemos.
Sí.
I Ciudadanos va eixir o va fer bandera de frenar els populismes, sobretot els d'esquerres, els de l'extrema esquerra que representa Podemos en aquests moments en la política espanyola. Per tant, com explica esta líder, esta dona que vol ser presidenta de la regió de Múrcia i Ciudadanos, que arribaria a ser presidenta de la regió de Múrcia en els vots de Podemos? Com s'explica això? Com se l'explica això? I ja estic dirigint-me a la base social, als votants, als militants de Ciudadanos, no als líders, perquè els líders saben el que són, el que han jugat durant tot aquest temps i continuen jugant. Però la base social, els votants de Ciudadanos, han descobert el que hi ha darrere dels seus líders i s'han sentit traicionats, s'han sentit enganyats. Mire, com entén vostè, com s'explica que una dona, Inés Arrimadas, guanyara les eleccions en Catalunya? I que hi ha que reconèixer el mèrit que té això, eh? Que un partit no nacionalista sí, sí. guanyara unes eleccions al Parlament de Catalunya.
Uh-huh.
I que se negara a presentar-se a la investidura, a la sessió d'investidura. És que és incomprensible. Vostè s'imagina sent un votant de Ciudadanos de Girona, de Badalona, de Lleida o de Salou? S'imagina ser un votant de Ciudadanos que li dona el seu vol, la seva confiança a una persona que guanya les eleccions i després se nega a presentar-se a la investidura? Encara que isquera que no el resultat de la investidura, encara que isquera que no, però has guanyat les eleccions, tens que pegar el pas. I després que abandonar a Catalunya, que abandonar el Parlament de Catalunya per a vindre a fer política a Madrid. I això és el que la gent primerament en Catalunya, i ahí estan els resultats de fa apenas un mes de Catalunya, del Parlament català, de les eleccions de Catalunya, quin ha sigut el resultat de Ciudadanos. Va ser 30 diputats, pràcticament perdre tot el que tenia, que era moltíssim, moltíssim. Mm-hmm. I ara veurem com a nivell de les comunitats, com la Comunitat de Madrid, que té les pròximes eleccions, també tindrà un varapalo electoral important.
Mire, Toni Cantó ahir parlava de que ell puja la pedra hasta el monte, puja tota la muntanya en la pedra i que quan arriba el partit li la tirava. Eixa pedra que dia que estava pujant hasta la cima era la pròxima candidatura en la Comunitat Valenciana per el Partit Popular?
Mire, Toni Cantó, ell personalment, o quan dimitís dels seus càrrecs, és una decisió personal, és una decisió voluntària que ell ha agarrat i que n'hi ha que respectar-la. El seu futur, si serà polític o no, ho desconec. Realment no tinc ni idea què pensa fer, si integrar-se en algun partit, si crear un partit nou, abandonar definitivament la política, no tinc realment ni idea. Se comenten moltes coses, que si la Comunitat de Madrid, que si l'Ajuntament de València, no? Se comenten moltíssimes coses, però no deixen ser comentaris. Lo important és que ara, que els votants de centre-dreta siguen de Ciudadanos, siguen del Partit Popular o siguen inclús de Vox, i torna a referir-me als votants, no als líders. Que jo vull distingir moltíssim el que és el votant i de lo que és el líder polític de Ciudadanos, del PP o de Vox. El que tenen que tindre clar és que els votants de centre-dreta, que si volem acabar en estos governs, estos mal governs de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Ximo Puig, de Mònica Oltra, tenim que concentrar el vot en una única força política de centre-dreta capaç d'aglutinar tots els votants. I aquesta única força política és el Partit Popular. El Partit Popular és l'única opció vàlida, útil, per a poder frenar al PSOE, a Podemos, a Compromís, etc etc. I jo crec que la gent de Ciudadanos ho ha vist, torna a referir-me als votants de Ciudadanos, a la base de Ciudadanos, i en algun moment ho veuran també els votants de Vox. Espere que el primer examen, que serà la Comunitat de Madrid, la gent de Ciudadanos i la gent de Vox, això ho tinga clar, ho considere, i deposite la seva confiança en l'única força política que és capaç de representar la llibertat com és el Partit Popular.
Aclarar tot això, el que sí que voldria dir-li és que li diga al seu company Carmelo Romero que a l'Ixir sí que necessitarà prou escuts, perquè estarà tot el món esperant-lo per a fer-li preguntes.
Pues bueno, tots sabem, a veure, i torna a dir, tots tenim, tots ens enganyem com a persones, torna a dir que no era un comentari afortunat, no s'ha de haver produït aquest comentari, però si espere que si algú vol fer alguna pregunta, que la responga, i la resposta serà per la línia que m'està comentant vostè, jo, demanar disculpes, que és l'únic que pot fer i el millor que pot fer, demanar disculpes. O quan s'equivoca, té que demanar disculpes i ja està. I jo crec que s'ha demostrat que no ho ha fet en cap mala intenció, tot el contrari, ha sigut un calentón, no, del moment, totalment desafortunat, que no se tenia que haver produït, torna a dir, però jo crec que les disculpes pues, acabarà la qüestió.
Diputat Òscar Clavell, moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El tiempo pasa y nuestro sueño cada día.
Estàs a la 92.2 FM.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
El teu fill o filla aprèn la comunió aquest any?
Caixa Rural Vila-real llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Matamos la ilusión. Tal vez, ¿y dónde quedo yo?
Bé, i com no, teníem que tindre a una fallera aquesta setmana i no podia ser una altra que la Regina Fallera Major de Borriana. Elena Pastor, bon dia.
Bon dia.
Bé, comentàvem abans que fa quasi un any des de que no concedisses una entrevista com a Regina, no?
Sí, un poc estrany, la veritat, però sí, moltes ganes de tornar i poder fer moltes més.
Jo crec que aquell dia, aquell 10 de març, jo, per exemple, em vaig a recordar molt de les falleres, no? I sobretot de tu, que eres la que més proper et tenim, no? Perquè imagina que va ser un poquet de fastidi, no?
Pues sí, la veritat que quan em van donar la notícia no m'ho podia ni creure, perquè no podia imaginar que una Regina no poguera viure les seues falles, i va ser un poc estrany. Però per la salut de tots i tot, crec que va ser el més correcte i ho entenc perfectament.
Afortunadament, tens moltes companyeres de viatge, totes les teues amigues de la Cort d'Honor, però també la Regina infantil, no? Júlia López, que imagine que passareu el mateix, no? I que vos comunicareu molt i ese sentiment que teniu ara enfrontat també.
Sí, la veritat que tant Júlia com jo vam sentir com molt estrany, perquè no sabíem el que estava passant ni res i era tot molt estrany, i la xiqueta pobreta també pues, ho va passar un poc mal. Però bueno, dins del que cap, prou bé.
Quan tires a faltar tots els actes fallers?
Moltíssim. Ara, la veritat que estem fent poquets actes, però els estic vivint amb molta il·lusió, perquè sé que serà el principi de molts que anirem fent fins que puguem veure aquests monuments al carrer i que puguem disfrutar de la festa com es mereix.
Sí, precisament la setmana passada vaig xerrar amb la regidora de festes, Sara Molina, no? I parlava amb ella de lo emocionant que seria aquesta pleitesia que li haveu fet a Júlia aquest cap de setmana, no? Tornar a pentinar-se, a vestir-se, no? Jo imagine que molts de nervis i molta devoció. Com va ser aquest sentiment de tornar de nou i poder per fi fer-li aquesta pleitesia que tu tenies guardat a un calaix, no?
Sí, fa un any ho tenia en el calaix i ho vaig tornar a traure tot. I la veritat que tenia moltíssimes ganes, perquè la xiqueta Júlia pobreta no havia pogut viure la pleitesia. I la veritat que quan la vaig veure en el tro, me vaig emocionar moltíssim de veure-la allà dalt. I molt emocionant, la veritat, que va ser molt bonico.
Des de quan no et fiques el traje de fallera?
El traje de fallera fa un any ja que no me'l fiques.
Un any, també. Sí. Tindràs ganes, no?
La veritat és que tinc moltíssimes ganes de tornar-me-lo a posar, d'anar pel carrer i veure tota la gent de Borriana pel carrer. I la veritat que sí, moltíssimes ganes.
Serà que és diumenge quan... diumenge no, perdó. El divendres és quan teniu Isa Missa en honor a Sant Josep. I després anireu al tapís, no?, a fer-li l'ofrenda a la Verge de la Misericòrdia.
Sí, exactament, el divendres. Tenim la missa fallera i després ofrenarem a la Verge.
Que, anireu amb l'indumentària?
No, anem de particular. Perquè la gent de Borriana és molt fallera i incita també a ir a la gent al carrer i tot això, i per seguretat i per la salut de tots, vam decidir que millor de particular que en la indumentària.
Jo imagino que tu, Elena, des de ben menuda hauràs viscut el món faller, no?
Sí, des de ben menudeta.
Sí.
Des dels 5 anys.
Quin és el primer record que tens de falles?
Pues el primer record, pues la veritat que va ser, com jo era molt xicoteta, no m'enterava molt, però sabia que m'agradaven molt les falles. No, era un sentiment que no podia expressar, però que m'encantava aquest sentiment.
Sí, no? A més, sí. Hauràs format part de la falla activament, no? De la teva falla, que és el Club Ortega.
Sí, des de ben menudeta, la veritat és que sí, vaig començar en la falla Pizarro. Lo que pasa que después de Machor ya em vaig anar a al Club Ortega i la veritat que molt bé.
A més, suposo que totes les teues amigues... És que es crea un ambient tan familiar, no?, amb els companys de la falla.
Sí, la veritat és que nosaltres tenim la costum de dir la família fallera. Perquè ixa setmana de falles la dius en ixa família. I la veritat que compartim molts moments i moltes anècdotes i és molt, molt xulo.
La veritat és que és, doncs bé, jo crec que tots compartim amb tu, no?, aquest sentiment de que imagina que des de ben menuda també hauràs somiat amb ser regina del teu poble, no? I que bé, que este sentiment és compartit també per el que estàs patint ara, no?
Sí, la veritat és que sí, des de ben menudeta jo vaig tindre una tia que va ser regina del poble també i la meva cosina Laura, i era com un somni de dir, ostres, ojalà jo arribar a ser com ell des de major. I mira, gràcies a Déu i a tot el poble de Borriana que em va elegir, he pogut tindre aquest somni.
Seran moltes les persones que s'apropen a tu, no? Sobretot aquests dies.
Sí, la veritat és que sí, tant l'acord com la Junta i tot, ens estem vinculant molt per poder fer alguna cosa esta setmana fallera per a que no siga tot tan estrany, i la veritat que molt bé i molt a gust.
Doncs bé, Elena, jo crec que tots tenim ganes de veure't, no? Passejar de nou pel carrer amb el teu vestit, amb tota la teua cor d'honor, amb també la regina fallera major infantil, no?, Julia López, perquè això significa que haurà tornat tot.
Sí, ojalá siga pronto y que puguem veremos pronto y disfrutar de les falles.
Tu pensa que realment has entrat amb força a la història de les falles de Borriana?
Això des de luego que sí. Sí, sí.
Serà unes falles per recordar, però arribaran, que això és lo important. Elena Pastor, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i espere prompte poder xerrar amb tu, però perquè me contes tots aquests actes que tens pendents en la teua agenda per poder gaudir-los com cal.
A tu, moltíssimes gràcies.
Entre Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Desde Carnicerías Flor te ofrecemos la compra en casa. Haz tu pedido llamando al 964-620595. Embutidos Flor, lo natural es sano.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
I també des de la Regidoria d'Educació de Villarreal se llança un projecte d'activitats educatives complementàries per a facilitar la conciliació i compensar aquests efectes tan negatius que ha tingut la Covid-19 en l'alumnat. Ahir presentava la regidora d'Educació, Aida Beteta, presentava en roda de premsa el que serà aquesta programació que va a fer-se. Però nosaltres volem que ens ho conte de primera mà i per això la tenim al costat del fil telefònic a Aida Beteta. Molt bon dia, regidora.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantados porque, por lo visto, se programan varios talleres que los alumnos tienen muchas ganas de empezar. ¿Nos explica un poco de qué va esta programación?
Sí, por supuesto. Pues bueno, te comento y te voy poniendo en situación. Uh-huh. Bueno, pues este proyecto Educabila Liberapren, Jurrenaizeren aparece en la época del confinamiento. Uh-huh. Y seguidamente, en el mes de agosto, aparece una subvención de consellería, en concreto es la orden del 16 del 2020, el 6 de agosto, la cual tuvimos una ayuda, una subvención de aproximadamente unos 88.000 euros.
Subvención que ustedes...
trabajar con un proyecto...
Sí, sí, subvención que ustedes consiguen, es decir, que planteando este tipo de proyectos llegan a conseguirla.
Uh-huh. Exacto. Se nos plantean unas subvenciones y con este proyecto conseguimos una subvención de unos 189.054 euros. Y a partir de aquí nace el proyecto Educabila Libera Prensus en ICNM2, el cual, como bien dices, es un proyecto muy ambicioso, el cual está dirigido al alumnado de 3 a 18 años de Villarreal. Es un proyecto que fomenta 5 ejes vertebrales de la educación que son importantes para la regiduría de educación, como es el movimiento, el refuerzo educativo, la salud, el bienestar, la naturaleza, las nuevas tecnologías, entre otros. Como bien has dicho anteriormente, pues el objetivo es ayudar a las familias en la conciliación de la vida laboral y compensar los efectos negativos del confinamiento con consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Las edades comprendidas para este alumnado, ¿para quién van dirigidas estos proyectos educativos?
Estas actividades van dirigidas para el alumnado de 3 a 18 años. Es decir, como ves, es una gran franja
¿y
de
tanto?
Edades. Podemos decir que comprenden casi todas las edades de
claro, porque, mire, yo, por ejemplo, veo que hay talleres de robótica, por ejemplo.
Sí, tenemos actividades de robótica, actividades multidisciplinares, también tenemos actividades que se realizan, actividades de la Escuela Viva, también tenemos un proyecto que es el Proyecto AON, actividades de nutrición, actividades también de TICs.
Tecnología.
Es decir, todas estas actividades engloban todas las edades comprendidas entre 3 a 18 años. Todas las actividades han sido tenidas en cuenta al colectivo al cual van dirigido.
Las primeras actividades están programadas del 6 al 9 de abril, ¿no?
Sí, las primeras actividades son las actividades de robótica y las actividades multidisciplinares. Las actividades de robótica son actividades que van dirigidas al alumnado de 6 a 16 años. Se van a realizar en un horario de 9 a 1 de la mañana en diferentes espacios municipales. Hemos querido premiar el colegio ganador del proyecto Educabila Libera Prensus en la época del confinamiento, que fue el colegio Jimeno Barón. Iba a ser como el premio, ¿vale? A su esfuerzo durante esa época. Va a ser que van a ser la sede de este proyecto.
Que tiene,
además del colegio,
sí, que tiene, está previsto que hayan 200 plazas.
Sí, están previstas 200 plazas, las cuales van a ir repartidas en diferentes espacios de municipales de Villarreal. Por ejemplo, también van a estar en la BUC, en el Casal Jove, y todos vamos a tener en cuenta todas las medidas de seguridad que están en vigor.
Hay 200 plazas.
Estas 200 plazas se van a llevar a cabo de la siguiente forma. Va a haber un periodo de inscripción. Este periodo de inscripción empezará el día 18 de marzo, es decir, mañana, y acabará el día 25. Las familias escribirán y el día 26 realizaremos un sorteo donde se publicarán el listado de aquellos inscritos. ¿Cómo se van a inscribir las familias a estas actividades?
Claro, claro.
La forma va a ser la siguiente, es decir, dentro de la página Villarreal habrá un apartado en educación, en concreto habrá un enlace donde ponga Proyecto Educabila Libera Prensus, ahí pincharán y les enviarán al formulario de inscripción de la empresa a la cual va a llevar la gestión de inscripción en concreto en la actividad de robótica, porque como bien hemos dicho, hay otra actividad, que es una actividad multidisciplinar. Por lo tanto, esto es lo que hablaríamos de la actividad de robótica, es decir, hay un apartado de la actividad de robótica, habrá otro apartado para inscribirse a la actividad multidisciplinar. Esta actividad multidisciplinar es para alumnado de 3 a 12 años, y se va a realizar también en horario de 9 a 1. En principio, las actividades multidisciplinares se realizarían en Internet. No obstante, hemos de decir que nos reservamos el derecho a cambiar de instalación teniendo en cuenta pues las medidas de seguridad. Se está barajando la idea de que se realicen en dos centros escolares. Tenemos una capacidad de 100 plazas y lo mismo, y se van a realizar las inscripciones del día 18 al día 25 y el día 26 aparecerán, haremos un sorteo y aparecerán las personas inscritas en esta actividad.
O sea que a partir de mañana 18 se pueden inscribir hasta el día 25 y el 26 de marzo se procederá a hacer un sorteo. ¿Y cómo se comunicará a las familias quién tiene la plaza?
La gestión de la inscripción es por parte de la empresa.
Cada empresa.
Y cada empresa realizará la confirmación de la plaza.
Todas estas...
El sorteo se realiza... Dime.
Sí, el sorteo... Sí, continúo, que esto nos interesa. El sorteo, dígame.
Sí, el sorteo se sorteará de la siguiente manera. Sortearemos una letra y la letra que aparezca pues será la letra que del apellido de el de sea. Por ejemplo, tenemos el abecedario, aparece, sorteamos entre todas las letras y aparece la B, pues a partir de la B, ¿vale? Serán las personas inscritas a la actividad.
Tenemos que destacar que todas las actividades y talleres se realizarán siguiendo los protocolos, ¿no? En el momento en la que...
Por supuesto.
Los grupos son limitados.
Además, los aforos son limitados. Además, tenemos que comentar que hemos elegido una persona, un coordinador COVID, para tener todo el control de todas las actividades y que estén todas bajo las medidas de seguridad.
También quería recordar a usted que hay otras medidas también impulsadas por el ayuntamiento en este curso para ayudar y garantizar la seguridad en las aulas y en el entorno físico en las escuelas, con una inversión que se ha hecho de 131.000 euros por parte del ayuntamiento.
Sí, el ayuntamiento es responsable y tomó las medidas de realizar un aumento en el mantenimiento de los centros educativos, que como bien dices, de 131.000, también hemos ampliado las partidas económicas de limpieza e higiene, también hemos dado productos de desinfectación. Además, debemos recordar que se ha incorporado nuevo personal al departamento, se han incorporado conserjes, gracias al plan de empleo de la Generalitat. Me gustaría recordar que para nosotros todo nuestro alumnado es importante, tanto de los centros concertados como de los centros públicos, y que todas estas actividades son para ellos también. Y al mismo tiempo, al igual que hemos estado luchando y peleando para que también tengan las ayudas por parte de Consellería.
Está muy bien que recuerde esto, porque hay veces que los centros concertados no se encuentran incluidos en lo que son las actividades del Ayuntamiento de Villarreal, y en este caso usted, como concejala del Ayuntamiento y de Educación, está muy bien que lo recuerde. Aida Beteta...
Sí, porque para nosotros nuestro alumnado son iguales.
Aida Beteta, muchas gracias, concejala, que siempre la pillo así con el tiempo siempre ajustado, pero bueno, siempre nos recibe. Y hablaremos próximamente.
Vale, muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias.
Así lo dejamos, concejala. Próximamente volvemos a hablar. Muchas gracias. Recuérdame que mi alma fue tatuada en tu...
Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta. Si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame.
Estás a la 92.2 FM.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menys per la teua factura.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
I per als que s'han incorporat tard, t'assentimos, Maria, tu saps que nosaltres hem guardat el programa avui parlant de lo que ha sigut la intervenció de Íñigo Errejón, sabem que ell és el portaveu de Más Madrid, quan demanava que els centres de salut mental estigueren més operatius i posar més recursos per a destinar a, i ajudar a aquestes persones que estan passant aquestes malalties que tant costen de superar. I des de la bancada del Partit Popular hi ha un diputat que posteriorment ha sabut el nom, que era Carmelo Romero, que és diputat del Partit Popular per Huelva, que li deia li suggeria que se n'anara al metge. Anem a sentir-lo?
El govern
es consciente de que la crisis sanitaria, económica y social ha provocado, bueno, pues un grave impacto en la salud mental de nuestros conciudadanos. Decirle que lógicamente la salud mental va a ser el próximo gran salto de nuestro Sistema Nacional de Salud, y para ello le comunico que vamos a actualizar la Estrategia Nacional de Salud Mental de tal manera que se acerquen y amplíen las líneas de acción y proporcionen también atención de forma rápida y universal, la atención que las personas necesiten. En definitiva, tengo que decirle que la salud mental será, sin duda alguna, un pilar integral del nuevo Sistema Nacional de Salud. Decirle que efectivamente estamos en la actualización de la Estrategia de Salud Mental, con una dotación reflejada en los presupuestos de 2021, señoría, que también usted apoyó, de 2,5 millones de euros. Las líneas estratégicas están claras: la promoción de la salud mental en la población y la prevención de...
Sí, el que me escoltat era lo que le contestaba al presidente de España, Pedro Sánchez, a Íñigo Errejón. Però sí que m'agradaria que tornaren a escoltar, com hem fet avui este matí, lo que era la intervenció d'Íñigo Errejón i quan se sent quan el diputat del Partit Popular, Carmelo Romero, li diu que se'n vaig al metge.
Le querría pedir aquí tres compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar...
Muchas gracias, señor Errejón.
Eso es lo que ha pasado este matí y... Después sentim que le aplaudixen la intervenció a Íñigo Errejón, inclús de la bancada del Partit Popular també le aplaudixen. És més, nosaltres hem tingut avui a Òscar Clavell, Maria, uh-huh. Que estava sentat justet en l'assiento de davant, en la bancada del Partit Popular. Òscar Clavell, recordem que és diputat nacional per el Partit Popular de la província de Castelló i ha sigut també alcalde en la Vall d'Uxó. I ell ens ha dit que ell mateixa, quan ho ha sentit, ha vist que això era una burrada, el que estava dient, uh-huh. que era desproporcionat o que era un poc... En concret, ja s'ha dit que era un poc fruit de la tensió que s'està vivint en aquell moment, perquè diu que cada dimecres en les sessions de control se viuen aquest tipus de situacions. Uh-huh. No obstant, Maria, tu també me comentaves que les xarxes estan que bullen,
sí,
no?
Sí, sí, exactament. El que han aprofitat la gent és per donar la seva versió amb el hashtag jo també voy al médico per respaldar i fer front juntament a aquesta demanda que ha fet Íñigo Errejón, al que tots estan aplaudint i molts, moltes plataformes estan donant dades, no? Salut Mental d'Espanya és un compte que també ha començat a parlar, no? De les dades, de com ens està afectant aquesta de pandèmia, i això, molts usuaris estan donant la seva versió de jo també vaig al psicòleg perquè puc pagar meu període, i hi ha gent que ho necessita i no té a l'abast o no pot fer front a aquest cost per anar al psicòleg quan es troba malament. Per tant, els animem, no? que estan tots agraint-li, no? A Íñigo Errejón aquesta proposta i donant això, dient la seva experiència.
Val, però en realitat això ha sigut assaltat al foco mediàtic per el fet de que un diputat l'envia al metge, és a dir, eixe problema existia, ell l'ha portat, el president del govern diu que sí, que l'estan atenent, que l'assumixen. Evidentment no se parla de suïcidis, però n'hi ha molts diaris per la situació que s'està vivint, i que sí que és de veres que el que s'ha portat, en aquest cas ha portat més Madrid, però que jo suposo que quasi tots els diputats que n'hi ha, aquest tema el recolzen i pense que és una cosa a tindre en compte. El que realment ha ocorrit ha sigut aquesta contestació fora de lloc, que és el que ha fet que el foco mediàtic vagi a acabar d'ell, i que el propi Carmelo Romero, el diputat del Partit Popular per Huelva, hagi tingut que posar un tuit disculpant-se per el que havia dit. Perquè en principi, quan ocorris això, Maria, tu saps que nosaltres es posem en contacte amb els diputats que n'hi ha en aquest moment allí, que són de la Comunitat de la Valenciana i de la província de Castelló, i no saben exactament qui ha sigut. Ens diuen que ha vingut de la bancada del Partit Popular, però no saben qui ha sigut. Fins i tot en diu un dels diputats que a més porten mascareta.
Que per això diguem que la mascareta dificulta un poquet aquests moviments de boca i veure qui ha sigut, no?
I quan es comencen a preguntar, tot el món es comença a preguntar qui ha sigut, jo crec que és el propi Carmelo el que vence, que al final hauria de dir-lo, demana disculpes o, tal com diu Òscar Clavell, que el tenia darrere, ell mateix s'ha adonat de que no era un massa fortuna i sa frase. No obstant, el que volia sentir-lo, que en la pàgina web ara busque la entrevista d'Òscar Clavell, que era el diputat del Partit Popular que estava sentat davant d'ell i que hem tingut així en exclusiva en esta casa, i ens han donat la raó del per què ha fet aquesta desafortunada contestació que Òscar Clavell també ha condenat. Dia diferent, mogudet, un terratrèmol polític com sempre, i en este cas el foc mediàtic que se posa quan algo o algú trau els pies del tiesto, es diu?
Podria ser.
Maria, a les 2 del migdia?
Sí.
Hem acabat. Demà a les 12 tornem a ser en directe. Fins demà, Maria.
Gràcies, fins a demà.
I a tots vostès, a tots vosaltres, pues això, un plaer haver estat 2 horetes compartint el que és l'actualitat i de ben segur així totes les dies estem pendents de portar-los tot el que és actualitat fins a l'últim minut. Fins demà.